més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Tot i no guanyar, la sensació que ha quedat dins del vestidor del Sabadell és que, defensant com abans d'ahir contra el Nàstic, sí que es pot aspirar a la permanència. Està tot per decidir dins del descens, però empatats amb la salvació abans del duel directe a Tarazona i després dels 4 gols encaixats a Salamanca i malgrat la baixa del sancionat Pau Resta, el centre d'esports va deixar contra el tercer classificat la porteria 0 després de 9 jornades consecutives sense fer-ho.
La verdad que llevamos bastante tiempo sin, o sea, encajando goles. Y nos da confianza, es verdad que Pau Resta jugó otros minutos y es un central top de la categoría y bueno, hoy creo que el equipo ha respondido bien y buscamos con eso.
Qui feia aquesta reflexió era un dels encarregats precisament de la rereguarda arlequinada i un dels assenyalats, per què no dir-ho, el Reina Sofia, Jonander Amelivia. Tocarà generar més al davant, però la via per arribar a la salvació és posar el cadenat a la porteria, com es va fer aquest diumenge contra el Nàstic.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Qui treu precisament el cadenat de la porta de l'Hotel Suís és la Beatriz Aguilar, que un dia més està al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que avui es decideix el primer finalista de la Champions masculina de futbol a partir de les 9, PSG Borussia Dortmund al Parc dels Prínceps de París, amb avantatge alemanya després de l'1-0 de Füllkrug al partit d'anada. I quarta etapa del Giro d'Itàlia avui, de 190 quilòmetres, un port de muntanya de tercera categoria amb meitat del recorregut i final a Andorra, amb una R, no amb dues. Tadej Pogacar segueix amb la malla rosa amb 46 segons de marge sobre Geraint Thomas després de l'etapa d'ahir guanyada a l'esprint pel belga del Sudal, Tim Merlier. I aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem de seguida un del darrere i un del davant amb Elívia i Baselga. També els números que fan el Sabadell B per intentar ascendir a tercera. Posarem veu al nou míster del mercantil Òscar Tutó, bàsquet, tennis o ciclisme, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Renovat un any més a l'Arenteiro, l'exarlequinat Jordan Sánchez. A més, dos juvenils, Pablo Pascual i Javier Tejedor, van debutar amb el primer equip del Rayo Majadahonda en l'últim partit contra el Promesas. També a Lugo, debut d'un de la casa, David Rosón. Ander Vidorreta guanya el trofeu a la regularitat que lliura el Real Unión. El conjunt irundarra, per cert, Alain Oyarzun, pateix un esquins al turmell esquerre. El jugador més connectat del Teruel de l'última jornada, premi que donen al conjunt aragonès, és per un exarlequinat que va marcar, Guillem Naranjo. I el Barça Atlètic, Mbaque Fall, intervingut de la ruptura completa del lligament lateral intern del turmell esquerre.
Han parlat en les últimes hores.
Seria un fracàs que el Paris Saint-Germain no arribés a la final de la Champions avui, respon l'entrenador dels parisencs, Luis Enrique.
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida. Saldrá el sol. Cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca. Le felicitaremos. Nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar. Y el año que viene volveré a intentar estar en la final. Ese es el objetivo.
La notícia curiosa.
L'olímpic i doble campió d'Europa d'halterofília, Alexander Pielechenko, ha mort als 30 anys en combat a la guerra d'Ucraïna. Segons diferents mitjans, l'aixecador de pes és el primer esportista d'elit que mor en el camp de batalla en aquest conflicte.
De quin partit no estarem pendents?
Del Forge Montreal a les 5 de la tarda, hora d'aquí, Championship de la Lliga Canadenca.
I a les xarxes socials.
Un sabadellenc i a la vegada exarlequinat del barri de Gràcia, Max Marcet, marxa a Mèxic per jugar al Mundial de la Kings League amb Troncos del 26 de maig al 8 de juny.
Avui celebra el seu aniversari.
Agafo aire, que avui la cosa va farcideta. Carlos Cravioto, l'exporter del Sabadell, el triatleta Miquel Blanchard, l'exentrenador del Sabadell Toño de la Cruz, l'exjugador Esteve Fradera i un que demà té partit, el jugador d'handbol de la selecció espanyola i del Barça, Aleix Gómez.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís. You got me.
Encara no, 10 minuts per sobre de la una. Entrem en matèria en un dia força tranquil, la veritat, pel Centre d'Esports Sabadell, sense massa novetats, pendents de la tornada de la feina demà. Avui no hi ha hagut entrenament, dia lliure per la plantilla, i per tant pendents també estarem del capítol de tocats, que tant de bo que no hi hagi cap conseqüència després del partit contra el Nàstic. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
No ho sembla, com a mínim, no, que hagi d'haver-n'hi?
No, no, l'únic que en surt, ja ho explicàvem ahir, el va donar Carles Salvador, i com ell mateix es va encarregar d'explicar-nos fora de micròfon al final del partit, res que hagi de fer perillar a priori a la seva presència dissabte a Tarazona.
Per tant, dia de tranquil·litat, el típic dia tonto a cavall entre les últimes fuetades del que va ser l'últim partit, en aquest cas l'empat a 0-0 contra el Nàstic de Tarragona, i ja pensant en la finalíssima, encara que no ho sigui com a tal, però és l'últim duel directe de tota la temporada pel Sabadell, visitant el Municipal de Tarazona. Amb les entrades, que no es poden quantificar perquè es compren directament a través del web dels aragonesos, però que van per bona via, bon ritme i bona presència d'arlequinats, que hi haurà segur a terres aragoneses a tocar ja amb la comunitat foral de Navarra. Per tant, si et sembla, entrem recordant una miqueta el que va ser una solidesa defensiva malauradament impròpia del Sabadell, la que va mostrar fa un parell de dies contra el tercer classificat. Algú dirà, home, sí, si al davant es fa alguna coseta més, segurament bastant millor. Però al darrere és la via per aconseguir la permanència.
Sí, és evident que l'equip, com dius, va estar per segona setmana consecutiva sense veure porteria de cara a l'atac, però també és cert que ens hem de centrar molt en aquesta possibilitat de tornar a deixar la porteria a zero. No passava, Adri, des de finals del mes de febrer, des de la victòria davant el Real Unión a l'estadi, que el Sabadell no era capaç de deixar sense gaire feina Adriano Ortolà, o com a mínim sense que la porteria es veiés superada per al rival de torn. Balsàmic per un equip que, això sí, continua sent la segona pitjor defensa de la Lliga, del grup com a mínim, només superada en aquest cas per la SD, pel conjunt de la Rioja, i a més en un partit on hi havia certes pors, perquè recordem que era baixa per sanció Pau Resta, és cert que va estar suplit amb molt bona nota per Sergi Maestre, però era un hàndicap també que havia d'afrontar l'equip d'Òscar Cano, i com diem, el va superar, diríem que amb nota pràcticament excel·lent. I sobretot perquè, com estàs dient, venint d'on veníem, de la golejada encaixada a Salamanca i de la imatge que va donar l'equip, calia veure quina era la reacció del Sabadell després d'aquella desfeta. Doncs bé, Jona Melívia, un dels de la rereguarda, després en parlarem, un dels assenyalats també després d'aquesta golejada encaixada al Reina Sofia, parlava i molt d'aquesta capacitat de refer-se i d'aquest tornar a competir que va demostrar el Sabadell, també d'avisos de futur.
Creo que el equipo ha competido muy bien, pero es verdad que nos ha faltado un poco más arriba de cara a gol. Pero bueno, me quedo con el compromiso del equipo, que ha sido bueno, y seguro que si seguimos en esta línea el equipo va a ganar.
Doncs convençut que d'aquesta forma l'equip acabarà guanyant a Tarazona. Crec que, potser em sorprèn després, però el guió de partit que jo tinc en ment a molts dies vista és bastant diferent. No, no em diguis per què, però m'imagino un partit de duels aeris, de xocs, de segones jugades, de no ho dic perquè, posats a no equivocar-te, segurament el partit de la Nova Creu Alta va estar tot bastant més tancadet, més controlat del que jo m'imagino ara mateix a Tarazona. Veurem com acaba després del partit. Fins i tot amb la sensació que l'àrbitre va deixar molt contacte físic aquesta última setmana, que ja ens vindria segurament bé allà a Tarazona, perquè un dels puntals, un dels punts forts de l'equip de Molo segurament sigui la pilota aturada. O sigui que aquí, com menys faltes laterals, etc., tinguem, millor. Però vaja, per no desviar-me del tema, Deies que segurament hauríem de recordar Salamanca parlant de Joan Dera Melívia. Per mi ell i Toni Herrero són els dos més assenyalats o que més apareixen a les fotos dels gols d'Unionistes de Salamanca i per tant m'imagino que es van treure una llosa de sobre, no?
Sí, l'equip va quedar molt tocat, però de manera personal, com diem, hi ha uns quants jugadors que van quedar molt i molt assenyalats després d'aquell 4-0 encaixat al Reina Sofia, i és evident que Joan Melívia no s'escapa de sortir en alguna, com dius, de les fotos dels gols. Ho reconeixia, de fet, assumint aquest punt de responsabilitat al central basc, però també assegurant que, per sort, amb el partit del cap de setmana tot havia quedat un pèl més oblidat.
Al final, cada uno sabe los errores que comete. Está claro que yo cometí uno o dos errores en dos goles. Asumo la culpa y esto es el fútbol. Pero es verdad que el partido de hoy me he sentido cómodo, me he sentido a gusto, y bueno, también me da confianza, me da un poco de ganas de seguir jugando, de seguir dando el máximo mío, y bueno, contento.
Doncs aquest punt autocrític també, que no és per menys, però al final tampoc és fàcil sortir en roda de premsa i dir, mira, la vaig liar fa uns dies i crec que necessitava treure'm aquesta espina, o sigui que aquí una lectura de mirar-se al Malik i amb tota franquesa el de Getxo, eh?
Sí, i en aquest sentit, passant aquest punt de pàgina, a més en un dia com avui, que com comentaves, està a mig camí encara de la ressaca del cap de setmana i de la mirada cap al futur immediat, que en el cas del Sabadell, no cal que ho recordem, però per si encara algú va un pèl despistat, passa evidentment per dissabte i passa evidentment per aquest municipal de Tarazona, on el Sabadell s'hi juga, jo diria ara i així, bastant més que els únics 3 punts del partit. Dit això, ahir al Tribunal Preferent vam poder escoltar i vam poder veure, evidentment, la conversa amb Marcos Baselga. De nou va tornar a la titularitat el jugador aragonès després de ser suplent precisament en aquest partit de Salamanca fa 10 dies. I va fer una mica de balanç de tot plegat, de com s'està vivint tota aquesta situació, de com es troba l'equip a 3 partits, a 9 punts, de conèixer el desenllaç d'aquesta temporada 23-24 i, sobretot, tot després d'aquest empat davant el Nàstic de Tarragona. Recordem, el Sabadell encara en descens, el Sabadell, això sí, aquesta setmana amb els mateixos punts que fixa la permanència marcada ara per Sestao River i amb l'únic objectiu de poder guanyar i sortir del descens, que és el que aconseguiria l'equip d'Òscar Cano en cas de sumar els 3 punts davant la Societat Deportiva Tarazona aquest proper cap de setmana. Per Baselga, guanyar i guanyar, sabent tot el que hi ha en joc i sabent també que els números ara mateix, l'allò de la calculadora, dona pel que dona.
Lo que está claro es que hay que ir a Tarazona a sacar los 3 puntos. Y ahí sí que nos estamos jugando una bala importante. Que si perdemos, está claro que sí, no has descendido todavía, pero te la estás jugando a los dos últimos partidos, eso está claro. Pero bueno, eso no hace falta ni ser futbolista ni matemático para saberlo, yo creo. Al final te quedan ahora mismo 2 balas.
Un dels tios que parla de manera més directa, i que s'expressa millor. Ahir ho dèieu al Tribuna Preferent, bé, ho comentaven el Sergi Parc i el Pau Vituri després de la teva entrevista. Aragonès, a més, o sigui que jugarà a una horeta de casa perquè ell és de Saragossa capital. Deia, no cal ser tampoc matemàtic ni fer molts números per entendre com està el panorama.
Sí, i això que Òscar Cano deia que després de Tarazona encara quedarà més clar que els números ja sí que seran faves comptades, però en tot cas, parla clar, parla directe i sobretot allò, no se'n va de tòpics a l'hora d'utilitzar-los per poder sortir del pas. Visita per primera vegada el Sabadell-Tarazona, en partit oficial, si més no, que a mi no se m'escapi algun amistós d'aquests d'èpoques passades.
No em consta.
Però no em consta.
És la 6ª vegada que diem això aquesta temporada,
Correcte.
El 6è estadi que visitem per primer cop.
Doncs el de Tarazona, el municipal de Tarazona serà aquest 6è, un camp recollidet, un camp incòmode per jugar, diuen els que ja han passat per allà, però que tampoc ara ha de servir de cap mena d'excusa. Re millor que escoltar Marcos Baselga. Ell sí que hi ha estat. Ell sí que hi ha jugat en alguna ocasió en aquest camp de la Societat Deportiva Tarazona i també vam aprofitar perquè ens expliqués com era, com creu que es trobarà i, sobretot, ja posats, quin tipus de partit han de plantejar els aragonesos.
Yo creo que es un campo que no es excesivamente grande. No sé cómo estará el césped ahora mismo, a día de hoy, la verdad. Pero creo que el partido que se puede plantear ahí es de mucho duelo, de mucha segunda jugada, de que el que esté más serio, más fuerte, no cometa errores y vaya ganando los duelos. Esas segundas jugadas va a estar más cerca de ganar el partido, por lo menos de generar más ocasiones y de sufrir menos.
Doncs, home, jo crec que tampoc cal ser un matemàtic, que deia ell, per entendre que patirem segur. Ja veurem per què i de quina manera, però que hi haurà patiment segur. Deia, no sé com estarà la gespa. Ara continuem amb Marcos Baselga, però la gent que ha passat per allà aquesta mateixa temporada, Sergi, i no estem com per parlar de gespa, perquè ara sí que portem unes setmanes que està amb un aspecte molt millor la nova Creu Alta, però hem tingut ratxes que déu-n'hi-do com estava el terreny de joc dels arlequinats, però el municipal de Tarazona ens deien fins i tot equips que han jugat ja allà que gespa pesada, alta, de poder combinar poc allà, eh?
Sí, i no sé si té més a veure amb com la volen tractar que no pas amb quin estat està. Ho dic perquè el Sabadell, per més que l'ha volgut millorar durant l'hivern, la veritat és que li ha estat realment complicat. Veurem què es troba el Sabadell aquest dissabte, però, com dèiem, ara està ja la situació com per poques excuses o per pocs arguments, perquè amb prou feina el Sabadell el que té són partits dels quals, dèiem, fèiem números, eh? N'ha de treure dos com a mínim endavant i a partir d'aquí esperar també com es doni la resta de combinacions. Tot això davant un equip que es troba en una situació similar, Adri.
Has vist els números ofensius o no del Tarazona?
Sí,
avui
bé.
L'Ivan Lechuga, el nostre estudiant en pràctiques, avui rescatava una dada. No es tracta de fer spoilers perquè tindrem tota la setmana per davant i el Pau Vituri l'estava cuinant com toca, però si aquí ens posem les mans al cap pel pobre bagatge ofensiu de la plantilla arlequinada, incloent-hi el mateix Marcos Baselga, que el pobre ha enllaçat lesió amb lesió, allà, déu-n'hi-do també com estan a nivell de sequera golejadora, eh?
Sí, uns números que a nivell defensiu és veritat que també són un equip bastant més equilibrat que no pas el Sabadell, però a nivell ofensiu doncs tenen els seus problemes, tenen les seves mancances també a l'hora de veure porteria. No sé si això marcarà molt o poc el partit del cap de setmana, però com dèiem, situació tan similar la que té el Tarazona, que ara mateix li treu dos punts al Sabadell, però que això el que significa és que en cas de victòria arlequinada, el conjunt d'Òscar Cano superarà precisament el conjunt de la província de Saragossa i, a més, li tindria l'avaraix guanyat, perquè recordem que aquí a l'estadi també ja va ser capaç de sumar els 3 punts en el primer partit d'aquest any, en el primer partit del 2024, aquell famós mogut per la presència dels italians. Bé, és igual. No vull tornar a obrir la carpeta, deixem-ho així.
Per no parlar dels guardacione, el dia que si el Sabadell perdia es quedava tallat a 11 de la permanència.
Sí, senyor, aquest mateix dia. En aquesta situació és evident que ningú no vol perdre, deia Marcos Baselga. No entendria que ningú pensés el contrari ara mateix, però també sent conscients que la història i allò dels escuts i de les necessitats i de les urgències ven al contrari, el que no serveix és per guanyar partits.
Creo que en estas situaciones los partidos no los gana ni la historia, ni los nombres, ni que estos cobran más o estos cobran menos, o este viene de tal o este... No. Aquí estos partidos se ganan en el campo. Se ganan el sábado en los 90 minutos, hacer un partido de hombres, de los de verdad, de no conceder, de ir a muerte y de jugarte todo pues por el club y por nosotros. Porque al final yo creo que nadie quiere perder yo no entendería que alguien saliese al campo con la actitud de que le da igual el partido.
Per si algú ha malentès les paraules, diria que això de fer un partit d'homes no es refereix a homes o dones, sinó que és a homes o nens. O sigui, de no tenir una actitud infantil en el terreny de joc, de futbol base, sinó d'estar ja curtits en mil batalles i tenir un punt de maduresa. Per això deia ara Marcos Baselga el tema d'afrontar el partit com si fos un partit d'homes, un partit de gent ja experimentada. És que al final qui gestioni millor la tensió o els nervis o la pressió, digue-li com vulguis, ja ho vam veure aquesta setmana, que va ser un combat nul entre el Sabadell i el Nàstic, precisament perquè cap dels dos es va voler equivocar més del compte i al final van estar més centrats en no pifiar-la al darrere que no pas en una altra cosa, però mantenir a ratllar els nervis en una jornada 36 de Lliga, en l'últim duel directe, amb tot el que hi ha en joc, és un tòpic, topicàs, però és que és una realitat, és el que et pot donar aquí sucar o no sucar.
Sí, i en aquest sentit, per acabar de rematar el que escoltarem avui de Marcos Baselga recuperant aquesta conversa d'ahir al Tribuna Preferent, el que dèiem, que això és evident que està en l'ambient, és evident que tothom hi pensa, diu que seria ara mateix saltar-se la realitat el fet de no entendre que el vestidor se'n parla i tothom n'és conscient, però que aquesta sensació de tensió, de nervis, d'angoixa, digue-li com vulguis, no ha d'anar més enllà de lo just i necessari. I sobretot, també en la línia del que apuntaves, saber gestionar l'estat anímic per la importància dels punts en joc.
No nos puede comer el que la gente esté nerviosa, la gente de fuera, o el ambiente esté tenso porque nos estamos jugando todo. Está claro que es un ambiente tenso, ¿no? Está claro que tenemos que saber que nos estamos jugando muchísimo. Pero no nos puede esa tensión convertir en que dentro del campo juguemos con esa tensión. Porque, claro, jugando así no puedes ganar, es imposible. Te come, no sé si los nervios o esa tensión que hablamos. Entonces, bueno, para mí lo importante es saber gestionarla. Quedan 9 puntos. Hace unos días yo hablaba con el míster de que si hoy ganábamos nos acercaba a estar salvados, pero que si perdíamos todavía faltaban 9 puntos. Si tú haces 9 puntos, està clar que no desciendes.
Doncs aquest punt de sang freda, que fins i tot amb el to de la declaració Marcos Baselga contagia una miqueta i que crec que va bé en un punt de la pel·lícula com aquest. Per cert, que no ho hem dit, hem trencat aquella seqüència que dèiem que el Sabadell estava seguint respecte a l'any d'Olot, que vam dir, les últimes 7 jornades va ser derrota a Badalona, victòria a casa, derrota fora de casa a Alacant, coincidien aquests primers 3 patrons amb el que estaven fent enguany, amb la derrota del Rico Pérez seria la de Salamanca, tocava victòria a casa contra el Castellón d'Òscar Cano, va ser empat contra el Nàstic, però si vols tu giro aquesta setmana, Sergi, de fa uns anys enrere van perdre el Collao i ho donaven pràcticament per perdut tot i després, en canvi, va revifar l'equip. Per tant, és a temps l'equip de guanyar a Tarazona i de sumar més punts encara que l'any d'Olot en aquest tram final.
Ho traslladarem al vestidor, a veure si són capaços d'entendre que s'ha de trencar com sigui el que deia o el que diu la història de tan recent de, respecte a aquella salvació agònica davant de la Unió Esportiva Olot.
Algú no deu saber ni què és això no. D'Olot que diem. Carles Salvador i companyia segur que sí, perquè ho va viure amb el Castellón, però jo crec que més d'un no sap de què li estem explicant.
Demà tornada a la feina. Entrenament a l'estadi de la Nova Creu Alta. Si no hi ha canvi sobre el pla inicial, Ricard Pujol en roda de premsa. Escoltarem els millors moments del de Castellví de Rosanes després a l'Hotel Suís. I pendents, també, ho deies al principi, de finalment aquest desplaçament que s'intueix nombrós per part dels arlequinats. Finalment, al llarg de la setmana anirem seguint, intentant esbrinar, ni que sigui amb les places d'autocar que es vagin tancant, doncs de quants sabadellencs, de quants arlequinats estarem acompanyats tots plegats al municipal de Tarazona. La cita dissabte a les 4 i des de mitja hora abans, com sempre, també a Ràdio Sabadell, en aquesta tarda especial que hem organitzat, no només amb el partit del primer equip, sinó també en directe des de l'estadi, amb aquest partit també important, també decisiu, entre el Sabadell B i el filial de l'Europa, camí de la tercera de federació.
De seguida, de fet, parlem d'aquest partit i de com està el panorama a la Lliga Elite. Una última, Sergi, tu t'animaries a fer un pronòstic, una previsió de quanta gent pot arribar a viatjar de Sabadell a Tarazona o no?
No, 200 seria la meva aposta.
200, eh?
Sí. Sí, sí. No sé si em quedaré molt curt o no, o si hauré tirat, llarg, però uns 200.
Estem parlant de 1.500 persones. Home, jo sóc de números, però estaríem parlant d'un 15% de l'aforament total, si és que s'omple, que aquesta és una altra, el terreny de joc dels aragonesos. 3 minuts i 2:15. Va, Sergi, que t'allibero. Una abraçada. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Anem a parlar precisament d'aquest Sabadell B que comentava ara el Sergi i que està vivint un final de temporada també d'infart, afortunadament a la part alta de la Lliga Elite, però també desaprofitant alguna que altra oportunitat d'or. Per exemple, tot i tenir possibilitats d'apropar-se a l'ascens matemàtic ja aquesta última jornada, al final va haver-hi derrota al camp del CUE de la Guinaueta per 2-1 i això ha comprimit una altra vegada la lluita per pujar a tercera federació. L'equip de Conrad García va començar guanyant amb un gol al minut 3, ben matiner d'Ivan Bustamante, i va tenir múltiples ocasions per ampliar distàncies, fins i tot amb un penal fallat per José Enrique, però el fanalet vermell va capgirar el resultat. S'estava jugant, de fet, al baixar matemàticament també en aquest partit, i es va fer al final amb la victòria. Ivan Tebar, jugador del filial arlequinat, lamenta aquesta oportunitat desaprofitada.
És la derrota més dura que hem tingut per tema de sensacions durant tot el partit. Va ser un domini, jo crec, molt clar nostre, on ens van penalitzar la falta de contundència a les dues àrees i bueno, la falta de concentració també, jo crec. Així que sí, és una derrota, jo crec, que molt, molt dura perquè perdem una oportunitat molt bona d'encarrilar les sèries.
Insisteixo, abans de començar la jornada hi havia una opció matemàtica fins i tot ja de pujar a la Guineueta. Diumenge, quan va arrencar el partit, ja no hi era. Els perseguidors més immediats ja havien fet la feina dissabte i, per tant, no podien ascendir ja en aquell partit. I ara la zona noble torna a estar molt ajustada quan queden només res, 6 puntets en joc, 2 jornades. Segons Tebar, la pressió va afectar el rendiment de l'equip.
Potser és el que ens va passar factura per no guanyar aquest diumenge, perquè ens sentíem amb la pressió i l'obligació de guanyar, ja que tenim el Vic allà darrere, l'Horta també. És una lliga tan apretada que qualsevol error ens pot costar l'ascens directe. I potser això és el que ens va penalitzar.
Doncs aquest punt de penalització quan falten només 2 partits, un dels quals a casa, i a més no a Olímpia, sinó a la nova Creu Alta, com deia ara el Sergi Garcés. Serà amb un duel de filials, tant de bo que un duel entre dos equips que acabin ascendint directament a Tercera Federació, perquè recordem que l'Europa B, el rival, ja ha ascendit des de fa setmanes, és matemàticament campió d'aquesta Lliga Elite. El Sabadell B pot segellar l'ascens aquest mateix dissabte, però això sí, no només depèn d'ell. Tebar diu que el vestidor està centrat ara mateix en fer la feina i prou i no pensa en la resta de combinacions.
La derrota en el moment va ser molt dura i ara l'únic que toca és entrenar cada dia per millorar, sortir a guanyar contra Europa, al nostre estadi, i sent conscients de que qualsevol error ens pot deixar fora, perquè el nostre objectiu primordial és l'ascens directe. I la mentalitat ha de ser aquesta, de treballar i lluitar per no cometre errors.
Combinacions ben senzilles, aquest cop a la Lliga Elite, perquè el Sabadell B pugui certificar el bitllet per Tercera Federació a la nova Creu Alta contra el campió Europa B, ha de guanyar el seu partit i esperar que ni el Vic ni l'Atlètic Lleida sumin els 3 punts contra el Can Vidalet i el Sant Boià, respectivament. Si no, hauríem ja d'adreçar-nos a l'última jornada, que en el cas del Sabadell B és el camp d'un equip de la zona baixa com és l'Esport Club Granollers. Tot com dèiem abans, horari unificat dissabte a les 4, coincidint amb el Tarazona Sabadell i, per tant, també amb Ràdio Sabadell present a la nova Creu Alta, a cavall entre el que passi al Municipal de Tarazona i aquest duel de la Lliga Elite entre el Sabadell B i l'Europa B. I us ho dèiem ahir, en futbol formatiu, el Mercantil va confirmar ahir mateix el canvi a la banqueta del Divisió d'Honor Juvenil. El director esportiu de l'entitat, Carlos López, va assumir les regnes de l'equip el primer any a la màxima categoria amb la idea de fer això, un curs i prou, i ara deixar el relleu a qui ha estat el seu segon, Òscar Tutó. El barceloní porta 5 anys, de fet, ja al club gracienc, coordinant el futbol 7, dirigint equips com l'infantil A, com el cadet B o el juvenil C, i de segon del juvenil A els últims 3 cursos. Per tant, un relleu continuista. El saludem en directe, li posem veu també. Hola, Òscar, què tal, com estàs?
Bona tarda, què tal? Moltes gràcies.
Enhorabona pel càrrec. Com afrontes aquest nou repte de dirigir l'equip a la Divisió d'Honor Juvenil?
Bueno, amb il·lusió, com tots els anys que es porta aquí en el club, amb ganes de començar i, com sempre, pot representar el club el millor possible.
Portes 5 anys a la casa, 3 com a segon entrenador de l'equip, per tant, m'imagino que això ajuda per coneixença, per bagatge, per tot, no?, una mica?
Bueno, nosaltres està clar que tenim molt clar quina és la nostra manera de treballar com a club, com a cos tècnic, a part, tant ara amb el Carlos com abans amb el Xal, el cos tècnic, sempre hem pogut treballar de la mateixa manera i mantenint les mateixes persones, aleshores ho tenim molt clar.
Per tant, entenc que línia totalment continuista, no?, en aquest sentit?
Sí, entenem que és el millor per al club, així ha sigut, ens està anant molt bé, ja no només amb el juvenil A, i és una sort poder treballar amb gent que està preparada de la casa i és la manera.
Mm-hmm. Aprofito per conèixer una mica més l'entrenador d'aquest Mercantil 24-25. Quines característiques acostumen a tenir els teus equips?
Bueno, nosaltres, òbviament, sempre ens esperarem, no?, a veure quina és la plantilla que tenim. Ens intentarem adaptar el millor possible a ells, però sí que com a club jo crec que tenim una manera molt clara, no?, de competir, d'intentar estar a prop dels partits i dels rivals. Està clar que aquí al Mercantil pues, tenim que ser un equip que defensi molt i que treballem molt perquè costa molt i partirem d'aquí. Mm. Això que ser el primer i a partir d'aquí intentarem, com et dic, estar a prop i competir el millor possible.
Veniu de salvar la categoria amb una certa tranquil·litat i, a més, per primer cop en dècades, el Mercantil enllaçarà 2 anys a la màxima categoria juvenil. Quin és l'objectiu que us heu marcat de cara a aquesta pròxima campanya?
Bueno, jo crec que l'objectiu té que ser el mateix que l'any passat. Disfrutar del dia a dia, entendre que nosaltres estem en un procés en el qual tenim que acompanyar els jugadors el millor possible des que comencem la pretemporada, el 20 o el 21 de juliol, fins que acabin i el de més anirà sortint sol. A nivell de resultats no és una cosa que ens tingui que obsessionar. Nosaltres sabem que anirem competint i estarem a prop. Aleshores, pues, treballar i els objectius ja ens... La temporada ens anirà marcant.
Mm-hmm. Esmentaves els dos entrenadors que has tingut en la teva faceta de segon tècnic del juvenil A, el Xala, el Marc Xalabarder, i el Carlos López aquesta última temporada. Amb què et quedes d'aquests anys amb ells? Quin aprenentatge has tingut o què has pogut agafar de tots dos de cara al futur?
Bueno, al final, més enllà de com són com entrenadors que ho fan molt bé, ens quedem en com són com a persones. Amb els dos he tingut la sort de tant dintre com fora del camp tindre una molt bona relació, que continuo tenint amb els dos. I és molt important, no?, que, i més a un esport d'èlit, en les categories que estem, poder disfrutar el dia a dia, poder disfrutar amb la gent que estàs, i és amb el que més valoro i el que més hem disfrutat junts.
Mm. Acabo, Òscar, parlant d'un tema que ja comentaves abans, el de la plantilla. Al final, el fet de ser futbol juvenil provoca que, a diferència, per exemple, d'amateurs, que sí que pot haver-hi una certa continuïtat en quant a jugadors, aquí les fornades van passant i, per tant, no sé com teniu la confecció de la plantilla, si queda molta feina per fer, si ja comença a estar definida o en quin punt està la plantilla, ara que tenim ja el primer entrenador d'aquest juvenil a Mercantilista 24-25.
Bueno, la plantilla portem mesos treballant amb ella. Tenim la sort que aquest any ja estàvem a la categoria i que en tot moment hem pogut estar en una zona més o menys tranquil·la i fora del descens, cosa que ha fet que podem treballar una mica amb més marge ja que l'any passat, que fins a la jornada 39 vam pujar. Aleshores, la plantilla està avançada. També tenim la sort que, tot i que acaben bastants jugadors del juvenil A, tenim gent preparada a la casa, tant del juvenil A com del juvenil B. Aleshores, estem acabant de tancar, però va ben encaminada la cosa.
Mm. Doncs, Òscar Tutó, que en parlarem i molt en els pròxims mesos, segur que... Anava a dir benvingut, no, perquè porta 5 anys al final a la casa, però que hi hagi sort en aquest nou repte, en aquesta nova aventura al capdavant del juvenil A del Mercantil. Una abraçada.
Molt bé, moltes gràcies, segur que sí. Abraçada.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Quan rius, una sessió de quimio passa molt millor. I és que l'humor és una força poderosa. En la humanització dels hospitals, la cura emocional a través de l'humor és clau. Convertim-la en un dret. Fem que s'integri al sistema sanitari. Informa't a humoralshospitals.com. Pallapupes. Riure per curar.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Here we go.
Som-hi, va, 2:15, de dues en directe a l'Hotel Suís d'aquest dimarts, dia 7 de maig. Nicolás Sánchez Izquierdo ha guanyat la segona edició del torneig internacional ITF organitzat pel Cercle Sabadellès. El tenista català va eliminar diumenge a la final el madrileny Miguel Damas en dobles. A més, el triomf tampoc va tenir accent estranger. Daniel Rincón i Alejandro Turriziani van superar a la final l'argentí Andrea Colarini i el neerlandès Marc Vervoort. Sergio Barranco, el director del torneig, s'ha felicitat per l'alt nivell que s'ha pogut veure a les instal·lacions de la carretera de Bellaterra i per qüestions de calendari, però també pel pas endavant que han fet respecte a la primera edició, es queda amb aquest talent que ha passat pel cercle aquests dies.
Lo principal és cuidar-los, que estiguin molt còmodes, que tinguin un servei professional, que ells se sentin bé, que se sentin com a casa. I a més ha coincidit que en aquesta setmana era la segona setmana del Mutua Madrid Open, que tothom està jugant allà, no hi ha més ATPs, tenim només dos Challenger que han estat duríssims, el número 1 d'allà estava top 20 del món, i això ha ajudat a que vinguin aquí. A més tenim, estem en una ciutat molt, molt xula, al costat de Barcelona, Sabadell, que és una gran ciutat, i que estan molt còmodes, tenim un hotel molt bo també, l'Hotel Verdi de Sabadell, i bueno, sobretot això, que se sentin molt còmodes com a casa i que tinguin el millor servei que puguem donar-los.
En l'apartat organitzatiu, tant Barranco com la regidora d'Esports, Montse González, expliquen què suposa pel Cercle Sabadellès com a entitat, però també per la ciutat en general, tenir un torneig d'aquest tipus, recordem, dotat amb $25,000 en premis.
Pues a la nostra Cuba això els hi dona molt, molt de prestigi, i a més considero que estem millorant cada dia, o sigui, cada any més, i això pues, encara més prestigi, i estem amb moltes ganes de seguir millorant.
Per nosaltres és importantíssim, no?, que es celebrin esdeveniments d'aquesta magnitud, sobretot en aquests clubs com el Cercle, que ho fan possible amb aquestes instal·lacions magnífiques, pel que aporta sobretot a la ciutat, perquè ve gent de fora, situa Sabadell en el mapa, i bueno, també ve gent de fora de Sabadell a conèixer la ciutat, a consumir a la ciutat, i per tant, per nosaltres, molt orgullosos.
Tornant a la vessant competitiva, Sánchez Izquierdo va guanyar de Mas en 3 sets. El de Sant Andreu de Llavaneres es va adjudicar una final realment atípica, molt marcada per la quantitat de breaks, de trencaments de servei que va haver-hi després de rebre el guardó de campió. Conversàvem amb ell sobre la mateixa terra batuda del Cercle Sabadellès. Amb el Nicolás Sánchez Izquierdo, amb el guanyador d'aquest segon torneig ITF del Cercle Sabadellès, primer a tot, enhorabona.
Moltes gràcies.
Una final competida, 6-4, 4-6, 6-3, on semblava que us costava dominar el servei i que s'ha hagut de suar per acabar superant el Miguel Damas.
Sí, la veritat que no ha sigut una final molt típica, diguem. Hi ha hagut molts trencaments de servei. A moments semblava com que qui tenia una mica d'avantatge no acabava d'aprofitar-la. Però bueno, s'ha pogut estar tot el rato present, no marxar-me, i al final sempre confio en que acabaré trobant un bon moment de joc, i és una mica el que ha passat en aquell tercer set, que després del 2-0 baix, pues, he aconseguit ficar-me 4-3 amunt, inclús el 4-2 he tingut opcions ja per quasi apropar-me al 5-2, i bé, la veritat que content per aquest títol.
El Miguel s'havia carregat abans d'ahir al cap de sèrie número 1 a l'Oriol. Vau jugar a Madrid fa ara just un any. En aquella ocasió et va guanyar en un doble 6-4. Per tant, m'imagino que en certa manera tu que jugaves avui a tocar de casa és com tornar-li la moneda un any després aquí a Catalunya, no?
Fa un any sí que em va guanyar a Madrid. Va guanyar ella a casa seva, i avui pues, he pogut guanyar jo a casa meva, així que content.
Et pregunto pel fet de jugar aquí a casa, com dèiem, ets de Sant Andreu de Llavaneres, tenies aquí a la gent, a més d'un bravo Nico, vamos Nico, s'escoltava des de la graderia. Per tu jugar aquí a Sabadell, fer-ho a prop de casa i guanyar, què suposa?
Doncs bé, la veritat, primer de tot, és molt còmode, perquè els tenistes viatgem molt, ens hem d'adaptar molt a les condicions de cada torneig, pilota diferent. A vegades hi ha problemes amb els avions o retrasos, o sigui, i el fet d'estar a casa és que ja coneixes les condicions i la logística és molt més fàcil. Es pot considerar que inclús a nivell de logística és quasi com una setmana d'entrenament, i la veritat que sempre és molt especial. Al final, les rondes finals sobretot em pot venir a veure la meva gent, i és un plaer i és un gust disfrutar-ho més.
És el segon ITF que es fa aquí al Cercle. Tu com l'has vist des de dins i amb aquest punt d'experiència de voltar per tot el món competint un torneig d'aquestes característiques aquí a Sabadell?
Doncs la veritat que molt bé. Ja hi vaig estar l'any passat, vaig acabar content. Pensé que no va ser el millor resultat, vaig fer la segona ronda, però també amb el campió. Llavors, potser més mèrit d'ell que no de mèrit meu, i la veritat que molt bé. Podria dir que l'any passat va ser extraordinari i aquest any inclús s'han superat, així que una meravella.
Durant els parlaments comentaves també aquesta circumstància de dir, tenen tot pagat la meva gent aquí en el bar, però jo hauré d'enfilar ràpid cap a casa, que tinc avió no sé on ja per curiositat, però la vida del tenista, eh? Jugues al costat de casa, guanyes, però aquí no dona temps ni per celebrar-ho.
Doncs sí, així és, la veritat. Ahir tenia amics que estaven contents perquè havia guanyat, vinga, va, anem a sopar, tal, no, que demà jugo aviat, i al final, pues, avui ja sabia que quan acabés el partit esperant que m'hagués anat bé i poder fer-me amb el títol, però ja tenia avió per les 7:15, crec que és, marxo cap a Praga, que hi ha un challenger la setmana que ve, i res, ja pensant en el partit, en el proper partit de dimarts.
I suposo que han escalat llocs a la classificació, sou els dos relativament joves, 24, 25 anys, us coneixeu de sobres, això no s'atura, suposo que pel que fa aquí a Sabadell, mirant ja la propera edició, la tercera, no sé si queda molt lluny encara per dir si defenses títol o no, però mentrestant intentar superar aquest 200 i escaig que estàs a la classificació d'ATP, no?
Sí, la veritat que sempre que guanyo un 25.000, en aquest cas, intento dir, espero no veure's més, perquè seria bona senyal, ja que voldria dir que estic pujant en el rànquing i al final, pues, aquests tornejos pues, em quedarien a priori petits. És el que espero i desitjo i per això treballo, però si no fos el cas, la veritat que encantat de jugar les vegades que faci falta tornejos com aquests.
Doncs ja ha de ser per això, doncs benvingut que sigui, Nico, enhorabona i bon viatge també aquesta tarda.
Moltes gràcies a vosaltres per la vostra feina. Gràcies.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Tres quarts de dues, obrim bloc de bàsquet. El Natació Sabadell és a un pas de classificar-se pels play-offs d'ascens a EVA. En la penúltima jornada de la Supercopa, els nedadors s'enfrontaven al Martinenc en un duel decisiu pel cinquè i últim lloc, que dona dret a jugar a la fase final, i van ser els de Jonathan Ramírez els que es van endur el triomf del Guinardó 73-75, tot amb una cistella de Bernat Arellano sobre la botzina, culminant un contraatac iniciat per Arnau Sanahuja, que havia robat la que semblava que seria l'última possessió dels locals. El tècnic Ramírez explica aquesta última jugada.
Después del tipo fuerte no teníamos claro quién iba a ser, teníamos dos opciones seguramente para que se jugaran esa última canasta. Bueno, sí que teníamos claro que el hombre de Arnau iba a ser el que defendiera a él, lo íbamos a dejar un poco liberado para Arnau poder ayudar. Mira, salió bien, bueno, yo creo que ellos también se precipitaron a la hora de jugarse ese uno contra uno, y mira, al final salió todo redondo, otras veces no ha salido redondo.
Doncs va sortir rodó. Fa un parell de setmanes el club tenia gairebé impossible el cinquè lloc, ja que es va quedar dues victòries de diferència del Martinenc. Ara els dos equips arriben a l'última jornada amb el mateix balanç, però amb la baraja a favor del Natació Sabadell. Per tant, els comptes són fàcils. Si els de Jonathan Ramírez guanyen contra l'Esparreguera aquest dissabte, accedeixen al play-off. Si perden, necessiten que els barcelonins també ensopeguin a Lloret.
Quieras o no, los chicos pues tenían la ilusión, ¿no? Es decir, hace dos o tres semanas parecía que nos habíamos descolgado ya de todo esto. Los chicos han seguido creyendo en el trabajo que han hecho durante todo el año. Fruto de ello, pues mira, ahora nos permitimos el poder soñar, ¿no? Que es lo que les digo a ellos, que puedan soñar con esto, ¿no? Es decir, que para eso han trabajado durante el año, se lo han ganado ellos en la pista. Així que, bueno, una jornada més que podem seguir soñando con ello.
Així que molt en joc pel Natació Sabadell de bàsquet masculí aquest dissabte a 6:15, i per això saludem en directe l'heroi d'aquesta última victòria que comentàvem contra el Martinenc. Bernat Arellano, què tal, com estàs?
Molt bé, com esteu?
Increïble, eh? Al final, possessió pel Martinenc per guanyar, robeu, pilota cap a tu, i al final una cistella que us dona la vida.
Doncs sí, la veritat, perquè, bueno, quan estàs defensant aquesta última possessió i el que esperes és poder anar a la pròrroga, et veus amb la possibilitat d'acabar el partit allà mateix. Vull dir que molt contents.
És veritat que es fa un embolic el jugador del Martinenc, però aquí els més llestos de la classe entre l'Arnau i tu, eh?
Sí, bueno, crec que ho va dir el Jonathan, es precipiten una mica, però bueno, si has d'estar atents i aprofitar-ho. Jo quan veig l'Arnau que ja té la bola a les mans, dic que cap endavant, i bueno, va acabar bé.
Res feia pensar, sobretot amb alguna punxada que heu tingut contra rivals de la part baixa, que fins i tot dependríeu de vosaltres mateixos per ser cinquens.
Doncs sí, la veritat. Fa unes setmanes que ho veiem una mica negre tot. no és el millor equip per jugar-s'ho, l'Esparreguera, perquè ha quedat segon per mèrits propis, però bueno, aquí estem, depenem de nosaltres, no esperem res de ningú i sortir a guanyar.
Ara que deies el tema de l'Esparreguera, no juga res, serà segon tant sí com no, però clar, és segon, per tant ja implica, com deies ara, el talent que tenen. Com els preveieu? Com veieu aquest partit?
Clar, és que, bueno, com dius tu, ja no s'ha jugat res. No sé si això farà estar més relaxats, però bueno, ja veiem que quan jugues sense pressió també ets molt perillós. Vull dir, bueno, nosaltres sortirem a fer el nostre joc, sortirem a guanyar i ja et dic, ens és igual el que faci el rival.
Aquí hi ha una curiositat amagada, per cert. Si us classifiqueu pel play-off, el rival a semi seria justament l'Esparreguera, una altra vegada. O sigui que no sé si fins i tot ells
Correcte.
Poden apostar per amagar cartes.
Doncs, bueno, sí, és una cosa que pot passar, la veritat, perquè som nosaltres o Martinenc, contra ells crec que va guanyar els dos partits, vull dir, sí, és possible que no ho treguin tot aquest dissabte.
Des de l'equip moltes vegades heu insistit durant la temporada que, tot i estar flirtejant amb la part alta, l'objectiu era el de la permanència. Us tenim ja lluitant per pujar, crec que des de fa algunes setmanes que va haver-hi aquest clic de dir la salvació està a la butxaca, podem aspirar a la part alta, però no sé si aquest objectiu inicial fa que ara afronteu el que queda, tant de boca uns play-offs, etc., com un premi, en certa manera, o sense aquest punt de pressió, per entendre'ns.
Sí, no, per suposat. O sigui, l'objectiu a principi de temporada era molt clar. Bueno, vam començar molt bé, ens vam veure allà dalt i vam començar a creure, però fins que no vam tenir la salvació assegurada, no vam, per almenys jo, no vam començar a mirar cap a dalt. I ara, bueno, ja et dic, depèn de nosaltres i seria un premi a una temporada molt bona. Vull dir, seria un bon acabament.
Hi ha un matís també, per cert, que no està definit quants equips poden pujar a EVA, només té garantit l'ascens als Jacksans, que ja té assegurat el primer lloc de la primera edició d'aquesta Supercopa, i quedarà saber la classificació definitiva dels que juguin la fase final. Segons el que determini la Federació Espanyola, pujaran més ja. O menys equips, i d'aquí la importància d'intentar arribar el més lluny possible. Però tot i així, afrontar una lluita per l'ascens d'aquesta manera sense saber quantes places donen dret a pujar, és estrany de nassos, eh?
Sí, és estrany. És estrany, a vegades hi ha coses que no acabem d'entendre, però bueno, sortir a guanyar tots els partits i ja està, vull dir, que tampoc depèn de nosaltres, com dius.
Doncs Bernat Arellano, que et volíem felicitar per aquesta última cistella, per arribar amb opcions i depenent de vosaltres mateixos a l'última jornada i que tant de bo que hi hagi sort contra l'Esparreguera. Una abraçada.
Tant de bo, igualment. Moltes gràcies.
I encara en el món de la cistella, però un graó per sota, David Pascual ha anunciat que deixarà de ser el tècnic del Sant Nicolau després de 4 temporades al club col·legial. Anna Clarà, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
L'última d'aquestes 4 temporades que dèiem, portant el sènior masculí, per tant, a Copa Catalunya.
Pascual ja va informar fa unes setmanes la seva decisió de finalitzar la seva segona etapa a l'entitat col·legial. Però no va ser fins divendres passat quan ho va comunicar públicament després d'assegurar la permanència de l'equip a Copa. Així ha explicat els motius.
Bueno, m'agradaria encarar altres projectes, buscar noves coses, i aquí em sento com a casa, però penso que ara és moment d'intentar buscar altres reptes o coses fora de Sant Nicolau. Sortir una mica de la zona de confort, que es diu.
Pel que fa al seu relleu, ja fa setmanes que el Sant Nicolau hi treballa i pròximament anunciarà l'estaf tècnic que es posarà al capdavant del primer equip masculí de l'entitat per disputar la segona temporada consecutiva a Copa. Pascual ha fet un bon balanç de l'actual campanya tenint en compte que venien de Primera Catalana.
La valoració per ser el primer any de Copa Catalunya des de fa molts anys és boníssima perquè hem assolit l'objectiu. Bueno, teníem diversos objectius. El primer de tot era mantenir la categoria i després aconseguir que el màxim de jugadors del sènior B poguessin involucrar-se en l'equip. Hem aconseguit amb dues coses, ja que tots els jugadors del sènior B que han anat pujant han sigut importants en gairebé tots els partits. I l'altra, doncs, aquesta que t'he comentat, de mantenir la categoria. És una categoria molt difícil i molt exigent i la veritat és que els jugadors han rendit moltíssim i estic molt content i orgullós de tota la feina que han fet durant tot l'any.
Aquest cap de setmana, el conjunt grana, que és sisè amb 12 victòries i 13 derrotes, tancarà la Lliga a domicili visitant a 6:15 de la tarda el líder del grup 2, el Tecla Sala de l'Hospitalet.
Gràcies, Clara. Fins ara.
Adéu.
doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I a més de tot això, en ciclisme, Raül Rota i David Domínguez van tancar diumenge amb bona nota la seva participació al Grande Premio Internacional Beiras e Serra da Estrela, a Portugal. Una prova de 3 dies amb la presència d'estructures espanyoles importants en el pilot internacional, com per exemple el Kern Pharma o el Caja Rural. Qui va protagonitzar una millor general va ser el de Canuriac. Rota va acabar 23è, a poc més de 2 minuts del rus Artem Nitsch. El del Ràdio Popular Paredes Boa Vista marxava satisfet, sobretot tenint en compte que el recorregut no se li adaptava massa.
Content, no?, per les sensacions amb les que m'he trobat aquests 3 dies, tot i ser una cursa doncs bastant dura i que, bueno, tampoc no se m'adaptava gaire a les meves característiques com a ciclista. Però bueno, hem hagut de treballar bastant des de principi d'any i tot i així no havien sortit les coses com esperàvem fins ara i bueno, ara sembla que comencem a tenir millors sensacions i que bueno, doncs podem estar davant els dies clau, no?
Per la seva part, Domínguez va ser el 41è, a més de 9 minuts del líder de la general, sobretot producte d'un problema mecànic a la primera etapa de les 3 que composaven aquest GP de Portugal, aquest GP Beiras. Tot i això, el de Castellarnau també treia bones sensacions a la seva manera, sobretot per com va poder capgirar la situació els 2 dies següents.
El primer dia, per causa d'una avaria mecànica en un moment difícil, ja no vaig poder enganxar i bueno, les opcions per la classificació general se'n van anar, però bueno, el segon i el tercer dia li volia donar la volta a la truita i fer un bon paper i bueno, el segon dia vam arribar a un grup d'uns 40 corredors després d'una pujada i vaig veure l'opció de poder-me ficar una mica a l'esprint del grup reduït i vaig fer 9è. I la veritat que em va donar bastanta motivació pel tercer dia, que era l'etapa reina, on els de la general se la jugaven i, bueno, podia buscar les meves opcions.
Ara tant Domínguez com Rota aparquen unes setmanes la competició i, com expliquen tots dos, marxen de manera conjunta de concentració a Andorra fins a finals de mes per preparar els següents objectius del calendari.
Farem una bona concentració en altura per preparar, sobretot, Campionat d'Espanya, que és el juny. Bueno, marxem avui a la tarda i estem fins al 28. Estem allà de 3 setmanes, els dos, i ja baixem després per competir.
Ara, doncs, tenim 3 setmanes, 3-4 setmanes sense cursa i, bueno, tant jo com el David aprofitarem per fer un stage altura i, bueno, doncs, veure si podem doncs, millorar encara una miqueta més aquest estat de forma.
Doncs acaben d'arribar des de Portugal, avui han sortit a entrenar amb tota la grupeta aquí a Sabadell i aquesta tarda d'aquí a unes horetes enfilen cap a Andorra per passar-se allà 3 setmanes en alçada. En aquest sentit, un altre ciclista sabadellenc que se'n va de concentració en altura és David de la Cruz, que ahir bufava 35 espelmes per preparar el pròxim gran objectiu del seu equip, el Q36.5, que no serà un altre que el Tour de Suïssa. Recordem, el seu equip és el Bètic, per tant, competint a casa, i una cita a aquest Tour de Suïssa que arrencarà el dia 9 de juny. Afegim un apunt més abans de repassar el menú de demà, en aquest cas d'esquash, perquè Iker Pajares arriba al Mundial del Caire després d'haver estat 6è a l'Europeu per equips amb la selecció espanyola a Uster, precisament a Suïssa, ara que dèiem això de David de la Cruz. A la primera fase, derrotes contra País de Gales i Anglaterra i un triomf davant d'Irlanda contundent. Després, no van entrar en el quadre pel títol, sinó en la lluita pel cinquè lloc, amb un doble empat a 2 contra Txèquia i contra Alemanya, que va deixar l'equip espanyol com a 6è classificat del Campionat d'Europa. El del tenis Sabadell va jugar 6 partits i va guanyar-ne 4. Ara, com diem, afronta el Mundial d'Egipte, creuant-se d'entrada amb un anglès, amb Tom Walsh, demà passat a la primera ronda del Mundial. El favoritisme és pel sabadellenc, 17è cap de sèrie del campionat, mentre que el britànic és al lloc 58. Per contra, a la següent ronda podria trobar-se, si la lògica es compleix, amb el tercer màxim favorit de tot el Mundial, és a dir, el peruà Diego Elías, que debutarà contra el Tamimi. Som-hi, va, un cop d'ull a la pissarra de previsions del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Demà tindrem roda de premsa de Ricard Pujol, un dels homes clau la setmana passada, fa un parell de dies, contra el Nàstic per deixar la porteria a zero. Escoltarem el de Castellví de Rosanes. També tindrem la presentació del Catalunya-Panamà. Es du a terme a la seu de la Federació Catalana de Futbol a Barcelona, al carrer Sicília, però el partit serà aquí, a Sabadell, a la Nova Creu Alta, a finals de mes. I a més d'això, donarem un cop d'ull al futbol sala sabadellenc i també pendents del tenis taula o d'handbol, demà classificatori pel Mundial a Pontevedra, a Lalín, concretament a Terres Gallegues. Tenim una Espanya-Sèrbia amb tres jugadors sabadellencs. No sé si estan pendents de la sequera o de què poden estar avui al Departament d'Informatius, però vaja, en tot cas, 45 segons i comença el Notícies Migdia amb la Núria García al capdavant del programa i amb la Beatriz Aguilar, que és qui ha estat també al control de so. Per tant, uns segons i sortim de dubtes. Que vagi bé el dimarts. Una abraçada. Adéu-siau.
Doble esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.